Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Protecció Civil tornarà a aprovar el sistema d'alertes de telefonia mòbil aquest dimecres 11 d'abril a partir de les 11 del matí a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès. Tots els dispositius que es trobin en aquesta àrea i disposen de cobertura mòbil rebran un missatge indicant que es tracta d'una prova del sistema. La directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany, ha insistit en que es tracta d'una alerta que s'utilitza en comptades ocasions i per això cal que la ciutadania conegui aquesta eina. A més, ha ressaltat que és important llegir el missatge abans de desactivar l'alerta i el so, que és força estrident.
Precisament perquè és una eina que s'utilitzarà poques vegades, encara és més important difondre aquest missatge, aquesta informació, perquè les persones puguin conèixer aquesta eina i puguin provar, no? Tenir aquesta oportunitat de poder provar el dia 12 com funciona i com és aquest missatge, doncs precisament perquè no la rebran molts cops, és a dir, serà molt puntual que es trobin doncs, en aquesta zona i rebin el missatge. Per tant, és important quan tenen aquesta oportunitat doncs, que s'hi fixin.
Aquest missatge també el rebran els conductors que es trobin en trànsit dins d'aquesta zona. Per això, Marta Cassany ha explicat que hi haurà panells informatius a l'autopista per evitar ensurts dels conductors durant aquesta prova d'alertes de telefonia.
Penseu que en aquesta durada i en aquest àmbit on s'envia el missatge pot haver persones que passin per l'autopista o per les autovies en el vehicle i que estiguin d'alguna manera de pas. No? Aquestes persones, doncs, en aquest sentit, el que hem fet per evitar que tinguin ensurts a la carretera, doncs, també estem coordinats amb el Servei Català de Trànsit i hi haurà panells informatius a les autopistes i carreteres per a aquestes persones doncs, disposin d'aquesta informació.
Així, aquest dimecres 11 d'abril es realitzarà una prova i no un simulacre. Per tant, la població només haurà de comprovar si ha rebut el missatge, però no s'haurà de confinar ni dur a terme cap tipus d'acció. En cas real d'emergència, la persona que rep l'alerta hauria de seguir les instruccions que es detallen al text del dispositiu. Per això, la directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany, ha insistit que aquest 12 d'abril es fa una prova i no un simulacre en confinament.
És una prova només de comprovar com una persona rep, no? Com tu en el teu mòbil reps aquest missatge, el so que fa, com es presenta en la pantalla i ja està. I també és prova de quin és el contingut que suposadament et podríem dir. No? Et posarà això és una prova, en aquest cas no has de fer res, però si fos el cas doncs t'hauries de confinar, hauries de fer allò que et digués el missatge. Però en aquest cas no està associat a cap simulacre, només és la prova de l'enviament pur i simple del missatge, però per nosaltres és molt important.
Per tal d'avaluar el resultat d'aquesta prova, és molt important l'enquesta que la ciutadania ha d'omplir el mateix dia de la prova per informar de si s'ha rebut el missatge, en quin idioma i a través de quina operadora. Aquestes dades, que són anònimes, serveixen per comprovar que la prova ha arribat al màxim de mòbils possibles. Aquesta és la primera vegada a la demarcació de Tarragona que es fa aquest enviament de missatges a través de Protecció Civil, ja que el govern espanyol va traslladar aquesta competència a la Generalitat.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Aquest passat cap de setmana i coincidint amb les vacances de Pasqua, s'ha posat en marxa la campanya de navegabilitat del riu Ebre, que preveu superar els 33.000 usuaris de l'any passat. L'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC, mantindrà la via navegable entre Escó i Amposta i confia que la sequera no interrompi aquesta activitat. L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, que el gestiona, ha posat en marxa també els serveis de suport, vigilància i l'ajuda a la navegació, com és el pas de la reclosa de la sud de Xerta, la senyalització del canal, el manteniment dels embarcadors i la neteja d'algues. El director de l'IDC, Josep Maria Sáez, confia que el cabal de l'Ebre es mantingui similar al de l'hivern, tot i la sequera, per no interferir en aquesta activitat a la qual es dediquen prop d'una vintena d'empreses.
Posem en funcionament tots els serveis de suport a la navegació, o sigui, la resclosa en Xerta, la via, el canal i la senyalització de la via navegable, el servei també de suport a la navegació per qualsevol incidència, igual que la neteja d'algues, de macròfits, com venim fent habitualment, perquè així entenem que ajudem a la navegació pel riu, i esperem també que el cabal d'aigua es mantingui com s'ha mantingut aquest hivern com a mínim, perquè així doncs, tenim assegurat que es pot navegar correctament pel riu. Vull dir que tot i les restriccions de sequera, tot i la sequera, aquest hivern el cabal, fins i tot els moments més baixos que ha anat, encara està dins del marge que es permet la navegació, per tant, esperem que sigui així.
Com explica Sáenz, no ha estat tampoc un any especialment complicat pel que fa a macròfits. Amb la via navegable oberta, es posa en marxa el servei de neteja habitual.
Ara hem tornat a posar en marxa el servei de neteja i es va fent la neteja d'algues que es ve fent estos dos últims anys i que no hem trobat situacions de col·lapse. Tenim una embarcació gran que va fent tot el recorregut de l'eu de la baix i després per a moments més puntuals que algun punt en concret demanda en un moment concret netejar algues, doncs passos de barca, embarcadors d'on surten les embarcacions, que puntualment pugui haver alguna concentració per la pujada o baixada del nivell de l'aigua, doncs tenim la segadora petita, ens avisen els ajuntaments i la destinem allà a fer la neteja.
L'IDC espera que tothom pugui descobrir el riu des de dins i el seu entorn per conèixer la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre i els productes agroalimentaris que es fan.
Igual que tota l'afluència de turisme al nostre territori ha anat creixent, doncs, per tant també un dels actius que tenim que és la navegació pel riu, especialment tot el tema de caiacs o les embarcacions dels ajuntaments, d'Ascó, de Benifallet, de Tortosa, que fan les visites al voltant d'aquestes poblacions, evidentment ha anat creixent, no? I això és una mica la tendència d'aquests últims anys. L'any passat vam tancar la campanya amb més de 33.000 usuaris que vam poder registrar entre el servei de vigilància del riu i les dades que ens han anat passant les empreses i les institucions, i esperem que enguany, si el temps acompanya i el cabal se manté tal com està ara, doncs puguem incrementar també el número de gent que fa ús de la via navegable i de la navegació pel riu.
D'altra banda, l'IDC finançarà amb 450.000 euros la recuperació del camí de Sirga de Tortosa entre el barri de Ferreries i Jesús. Aquests passos naturals a tocar del riu Ebre es feien servir per remuntar el curs fluvial amb animals que estiraven les barques. El nou camí de Sirga inclou la construcció d'un pont per salvar el pas del barranc dels Molins. El projecte està redactat i s'ha aprovat definitivament per tramitar les obres. La via s'unirà amb un altre projecte a càrrec de l'AMD de Jesús que ha de connectar el camí de Sirga fins a l'entrada del poble de manera còmoda. Pel que fa a la navegabilitat del riu Ebre, recordar que va començar aquest passat cap de setmana coincidint amb la Setmana Santa i acabarà el 31 d'octubre.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament del Perelló ha aprovat inicialment la constitució de l'Associació Comunitat Energètica que ha de gestionar la instal·lació solar amb què s'autoabastiran diversos equipaments municipals. El projecte és una prova pilot per al Departament de Territori perquè és la primera comunitat energètica que impulsa, a través de l'empresa pública, infraestructures.cat. En el ple de l'Ajuntament del Perelló, que es va celebrar el passat 28 de març, es van aprovar els estatuts de l'entitat que se someten a un procés d'informació pública durant 30 dies, abans que l'acord sigui definitiu. L'alcaldessa del Perelló, Maria Cinta Llao, ha estat designada com a representant del consistori en aquesta associació. La instal·lació de panells fotovoltaics que es fa a la coberta de l'Institut Escola del Perelló generarà electricitat per al centre escolar i per a 10 equipaments municipals més: l'escola de música, l'hotel d'entitats, la casa de cultura, l'ajuntament, el camp de futbol i altres centres educatius. La potència de la instal·lació és de 125 kW peak. La inversió de 145.600 euros de la central solar l'han assumit infraestructures.cat i el consistori del Perelló.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre ha tancat la primera Setmana Santa després de la pandèmia, havent complert i, en molts casos, superant les expectatives inicials de recuperació de l'activitat turística. Segons la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, Berta Cabré, l'ocupació s'ha situat en un 85%, amb establiments que han hagut de penjar el cartell de complet entre dijous passat i ahir dilluns.
Podem dir que sí, que hem recuperat ocupacions del 2019 i inclús les hem superat. Hem tingut una Setmana Santa amb unes ocupacions molt altes. Nosaltres estimàvem el 80%, segurament arribarem al 85% d'ocupacions mitges. I clar, hem de pensar que especialment el període del dijous al dilluns, que és el període doncs, de més afluència de visitants, molts dels establiments han acabat obert amb establiments al complet, no? I, per tant, amb moltíssima activitat. I la prèvia d'aquests dies doncs, més forts, hi ha hagut moltíssima activitat gràcies als esdeveniments esportius que s'han realitzat a Costa Daurada i a Terres de l'Ebre, que han posicionat doncs, la nostra destinació com una destinació de turisme esportiu i de desestacionalitzadora, per tant, i ampliant doncs, aquest període vacacional amb ocupacions, amb molt bones ocupacions.
Pel que fa a les Terres de l'Ebre, els allotjaments rurals s'han vist també com la previsió inicial del 80% s'ha elevat fins a un 90%, però únicament durant l'últim tram d'aquest període festiu. I és que, segons ha explicat el president de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre, a Turebre, Juan Jovel, la reducció del nombre de nits pernoctades ha impedit arribar al ple total durant els últims 4 dies als allotjaments ebrencs.
No m'ha arribat al 100% una mica per aquest motiu. Dels 4 dies que estem parlant, de dijous a dilluns, molts han optat per 3 nits. Llavors, o bé han vingut el divendres o bé han marxat diumenge. Molts van marxar ahir, diumenge, i a més de marxar avui. El que ha fet és que ha baixat aquesta ocupació, que hagués sigut al 100% d'aquests 4 dies, però al passar això, pues és el que ha baixat, està en percent.
A banda de l'habitual turisme familiar, els nombrosos esdeveniments esportius organitzats a la demarcació de Tarragona durant aquesta Setmana Santa han permès assolir millors xifres d'ocupació de les que inicialment es preveien.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç entre la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança els pròxims encontres.
Molt bon dia. Una setmana més portem la qualitat del Club Deportiu Roquetenc. En aquest cas, com ha sigut Setmana Santa, doncs no ha hagut activitat esportiva i el que farem serà repassar una mica les classificacions de com van tots els equips de futbol base, l'equip femení i també el primer equip de tercera catalana. Comencem aquest resum parlant dels equips de Benjamí. Diem que l'equip Benjamí Groc, que en aquest cas doncs, ha tingut 2 setmanes de descans i reemprendrà la Lliga el proper cap de setmana. I pel que fa al Benjamí Roig, l'equip que va finalitzar ja la seva Lliga com a campió del seu grup, recordem que està pendent de jugar la final intercomarcal contra l'Ampolla, que es jugarà al mes de maig, encara en una data i hora per a concretar, i que ara mateix està jugant la Copa Primavera i després de 3 jornades disputades és líder del seu grup amb 7 punts sumats d'aquesta competició. I recordem que aquest Benjamí Roig del Club Deportiu Roquetenc el proper mes de juny té una cita molt important, ja que disputarà el torneig MIC, en aquest cas la edició que jugarà a la Costa Daurada, entre els dies 16 i 18 de juny d'aquest 2023. Per tant, bona temporada del Benjamí Roig del Club Deportiu Roquetenc. Diem que quan els dos alevins, diem que l'aleví groc del Roquetenc després de 20 jornades és 8è de la seva lliga amb 22 punts sumats, li queden 5 jornades per acabar la seva lliga. I pel que fa a l'Aleví Roig, ja ha acabat la seva lliga regular, l'ha acabat amb 9a posició, amb 19 punts sumats. Diem que quan l'equip infantil, després de 21 jornades disputades, és 12è de la seva classificació amb 7 punts sumats, li queden 4 partits per acabar la seva lliga regular, i pel que fa al cadet, li queda un partit per acabar la lliga regular. Un partit que li queda pendent contra el Batea, que es jugarà aquesta setmana, i de moment el Roquetenc és 9è amb 17 punts sumats. Després, el futbol base, diguem, quan l'equip femení, doncs una situació peculiar, que l'equip femení doncs, està fent una gran temporada, però ara, entre unes circumstàncies diàtres, porta un mes sense competir. És un grup imparell, per tant, cada setmana descansa un equip. Fa 2 setmanes el Roquetenc li va tocar la jornada de descans i després doncs, han quedat 2 suspensions consecutives, una al camp de l'Ampolla per petició de l'equip local i la setmana passada contra el Club Deportiu Lacava el partit tampoc no es va jugar pel forment que va fer a Roquetes el diumenge de Ràs pel matí. I aquesta setmana, doncs, el Setmana Santa doncs, tampoc ha jugat la seva lliga, que ha hagut el descans permitint. Per tant, el Roquetenc femení, que s'ha vist una aturada forçosa d'un mes, esperem que no li afecti i quan torni a la competició torni a la senda victoriosa. Diguem que aquests partits pendents, de moment el partit contra l'Ampolla ja té dia i hora, es jugarà aquest dimecres dia 12 a les 9 de la nit i falta fixar encara dia i hora per recuperar el partit pendent contra el Club Deportiu Lacava. Diríem que, tot i el Roquetenc, al no jugar aquests partits, doncs, ha perdut una posició. Ara és tercer de la Lliga, les líders són el femení Alcanar del Perelló amb 57 punts, el femení del Roquetenc diuen és tercer amb 55 punts, dels 19 partits que ha jugat n'ha guanyat 18, n'ha empatat un i no n'ha perdut cap, té 123 gols a favor i 9 en contra, però ja diem, el Roquetenc té 2 partits menys, que de guanyar-los doncs, tornaria a recuperar aquest primer lloc de la classificació. Per tant, gran temporada del femení del Roqueteng, que té moltes opcions de disputar el títol de Lliga. I ara parlem ja del primer equip de la tercera catalana, que després de 23 jornades sumades, per tant, queden 7 partits per acabar la Lliga, de moment doncs, és 8è de la classificació, està al bell mig de la taula, amb 33 punts sumats, un bagatge de 9 gols a favor, 9 victòries, 6 empats i 8 derrotes, té 47 gols a favor i 35 en contra, i el màxim golejador de l'equip és Lluís Morales, que ha marcat 15 gols. Repassarem que aquesta classificació de tercera catalana, de moment, la capçala el Gandesa, que va en pas ferm cap a la segona catalana amb 63 punts, seguit ja de lluny de l'Amposta, segon amb 52 punts, tercer és l'Ametlla amb 50, com diem el Roqueteng, de moment és 8è amb 33 punts, i per baix tancarien el Corbera amb 10 punts, i el 27 és el Cué amb 4 punts. I fet aquests apunts de repassar una mica com van les classificacions, ara el que sabem ja és repassar la propera jornada en què les competicions tornaran a la seva normalitat i es reprendran les lligues corresponents. Pel que fa al Benjamí Groc, que juga a la Lliga del Consell Esportiu del Baix Ebre, doncs jugarà la jornada 11 aquí a casa contra l'Arnes el dissabte, dia 15, a les 10 del matí. Pel que fa al Benjamí Federat, que juga a la Copa Primavera, el Roqueteng Roig rebrà aquí a casa la visita de l'Atlètic Mora la Nova el dissabte, dia 15, a les 10 del matí. I pel que fa als aliments, el Roqueteng Groc rebrà aquí a casa la visita de l'Atlètic Mora la Nova B el dissabte, dia 15, a les 10 i mitja del matí. I pel que fa a l'Alivir Roig, de moment ja ha acabat la seva lliga, potser no han jugat algun partit amistós d'entrenament. Pel que fa a l'infantil, doncs es passa a la Sènia el dissabte, dia 15, a les 4 de la tarda. I pel que fa al cadet, com ja diem, li falta un partit per a completar la seva lliga, un partit aquí a casa contra el Batea, que està previst jugar-se aquest dijous, dia 13, a les 7 i mitja de la tarda. I pel que fa a l'equip femení amateur, doncs com diem, té dos partits pendents, un d'aquests es recuperarà aquesta setmana, concretament el dimecres, dia 12, a les 9 de la nit, es recuperarà aquest partit pendent contra l'Ampolla, i el partit de lliga que li correspon per calendari aquesta setmana és el Camp de l'Amposta, un partit que està previst pel diumenge, dia 16, a les 11 del matí, per tant, en posta el que tinc aquest diumenge de futbol femení. I pel que fa al primer equip de la tercera catalana, en la jornada 24 ens rebrà aquí a casa l'habitat de la Joventut Esportiva Flix, un equip que ara mateix és 7è, per tant 7è contra 8è, un partit que pot ser interessant i igualat, i en què el Roqueteng, després de dues derrotes seguides, intentarà recuperar la senda de victòries i tornar a sumar una victòria aquí davant de la seva afició. Els partits del Roqueteng Flix sempre solen ser partits molt disputats i molt emocionats, per tant, esperem veure un bon espectacle futbolístic aquest dissabte, dia 15, a l'horari habitual de les 4 i mitja de la tarda. I per acabar, volem recordar que ens estem apropant ja a la data del dia 21 d'abril, que és el dia en què està previst fer l'acte de presentació de l'arxiu digital del grup, un treball de recerca que s'està fent durant els últims anys i que ja veurà la llum aquest divendres, dia 21, en un acte previst a la Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes, un acte que esperem sigui multitudinari i que tingui molta presència d'aficionats i socis i exjugadors i exentrenadors i expresidents, un acte molt emotiu i molt, que estem preparant amb molta il·lusió i molt d'entusiasme, que la setmana que ve en donem els detalls definitius i que diem està previst per al proper divendres, dia 21 d'abril, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes. I dit això, doncs fins aquí l'actualitat del Club Esportiu Roqueteng aquesta setmana.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Lluís Mi Pérez.
Bon dia, comença la setmana feinera per molta gent i ho fa amb alguns núvols baixos aquest matí a les Terres de l'Ebre. Núvols que no han de ser importants, que no han de comportar cap mena de canvi important de temps, que tampoc han de portar pluges, però que sí que aquest matí aniran alternant amb alguns moments de sol. Ja a partir d'aquest migdia, primeres hores de la tarda, aquests núvols es trencaran gairebé del tot, el sol serà molt més dominant, amb algunes pinzellades de núvols prims, i també aquesta tarda es reforçarà una mica el vent de sud, el vent de marinada, bàsicament, més intens arran de mar. Allà la temperatura es mantindrà respecte als últims dies, per tant, no excessivament alta, i en canvi cap a la Ribera d'Ebre, també a la Terra Alta, aquesta tarda arribant fàcilment als 25 graus. Al voltant de la Cubeta de Mora és on pujarà més aquesta temperatura. Però ja diem, el temps força tranquil aquest dimarts. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro. El 96 Antena Caro.